Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Jo ara, aviam, això com ho faig el millor, perquè les persones que hi ha en aquest estudi a mi em fan apartar, perquè són tres persones que amb qui he tingut l'ocasió de compartir moltes hores de ràdio i aprendre molt de tots i de totes elles. Hola, va, hi ha una que tots els dilluns ja te podeu escoltar. Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Amb alguna d'aquestes dues persones, no diguis el nom, que hi ha aquí a l'estudi ara, has compartit antena?
He compartit antena. Home, hem fet moltes coses junts, hem viscut moltíssimes coses amb tots dos, i els he admirat i els estimo molt, els dos. No sé com dir-te.
Val. Antoni Bassas, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Com estàs?
I Mònica Terribas.
Com estàs, Toni?
Molt bé. Molt bé, molt, molt ben acompanyat, trobo.
Josep Cuní, bon dia.
Bon dia a tots i tota.
Falta la Glòria Serra, que arriba tard. Perquè la Glòria és qui farà l'ull de poll avui.
Ah, molt bé.
Avui farà l'ull de poll. Havíeu estat junts algun dia en un estudi, tots quatre? No, no? De ràdio?
Tots alhora, no ho sé.
Probablement no.
No ho sé, no ho sé. Sí.
Però vaja, com sigui, eh?
Però sí, 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 hem viscut moltes coses, tots.
Quants anys heu estat fent la franja del matí, Josep?
Ui,
ui,
he perdut el compte. He perdut el compte. Mira, van ser 10 anys a Catalunya Ràdio, 5 anys a la Com, 3 anys a Ona Catalana. Quants en porto?
Amb 18.
Doncs,
TV3 també comptaria, i, no?
TV3 no sé, també compta.
Si compta TV3, doncs aleshores n'hi has d'afegir 8 més.
Ah.
24.
24.
I què més? Ah, i després, 4 anys a ser a Catalunya. 28.
Aviam, 10, 15, 18, 22, 30.
30? Doncs imagina, les matemàtiques no han estat mai al meu fort.
30. I no, és una pregunta que et faig amb tota la sinceritat del món.
Quants, venint de tu, no m'estranya.
Quants matins, Josep, t'has llevat pensant no puc més, serà l'última temporada?
Uns quants, com tu cada any.
Sí, com jo cada any.
Exacte,
no?
Sí. Però tu ja, per tu és un clàssic.
Per mi és un clàssic.
Per tu ja no és creïble.
Ja no, no sóc gens creïble amb això, però realment hi arriba un moment... El Antoni Bassas també li passava o no?
Home, jo ho crec que passava.
Si quants anys, Antoni?
14 temporades.
14 temporades fent sí, sí. El matí de Catalunya.
Sí. Jo me'n vaig, en aquests moments.
No, sí, quan, bueno, tu, Pònica, quants en vas fer?
No, jo del matí de Catalunya Ràdio només n'he fet 7.
Home, només n'he fet 7.
Només n'he fet 7.
També dona temps de dir, sí, és l'última vegada que ho faig.
Sí, home, no és diferent.
Les 4 de la matinada, que és una hora que no existeix si no la vius, fa pensar molt, eh? Fa pensar molt. A mi sempre m'ha fet pensar molt. Vull dir, quan et sona el despertador a les 4, que era l'hora meva regular, 4 quarts de 5, pensava, bé, ara aquesta hora, de cara al cap de setmana, alguns se'n van a dormir, sobretot aquests són els que et trobes pel carrer quan vas a la feina. I, en canvi, tu comences, com tantes altres persones, tampoc no perdem de vista el món, eh? Escolta'm, jo em vaig dedicar a una feina perquè no volia dedicar-me a la feina del meu pare, perquè el meu pare es llevava a les 3 i jo em vaig passar a les 4.
Bueno, va ser una millora objectiva.
Totalment, sí, no? Clarament, clarament. Però és una hora que fa pensar. A mi sempre m'ha fet pensar.
Sí, sí, a la primera hora del matí, aviam... Això
a quina hora llevaves, Antoni?
Sí, això, jo 4:45. Jo vivia a l'Eixample i, per tant, amb un cop de taxi arribava a la ràdio, no? Però a mi em passava bastant de seguida. És a dir, el primer moment és fatal, dius, és l'última vegada, això no ho aguanto
totalment.
Més, és molt pesat, fixa't fins al juliol, que no s'acaba la temporada si en queden de mesos i de setmanes. Però aleshores et prenies un cafè amb llet i passaves per la dutxa i posaves Catalunya Informació i començaves a ordenar mentalment el mapa del dia i deies, bueno, espera, avui encara farem això, encara farem allò altre i tal. I llavors, com diu el Josep, hi havia... Com, hi ha dues línies, no?, de pensament a aquella hora del matí. Una és aquesta més interior, més íntima, de dir què faig jo amb la meva vida, què estic fent jo aquí, perquè te n'adones que tu ets el, diguéssim, el que ha llepat. Tothom està dormint i tu has llepat, perquè ets l'únic que està llevat a aquella hora. Però també és un privilegi, això, perquè ets el que pararàs la taula i és el que prepararàs l'esmorzar, i quan tothom es llevi dirà, ostres, tu, quin esmorzar, que bé que estem aquí, no? Bueno, i això, doncs, ho has preparat tu amb el teu equip. I, per tant, aquesta idea de... Això m'està costant molt, de seguida queda superada. I després, la segona línia de pensament, jo no sé si us passava a vosaltres, però jo mai he tingut les coses tan clares, el cap tan clar, i m'ha anat tan ràpid, com quan arribes a la ràdio a les 5 o quarts de 6 del matí, que no sonen els telèfons, no et criden de direcció, no t'emprenya ningú, esteu el teu equip i tu prenent decisions i les veus claríssimes. Hem de fer això, hem de fer allò altre.
Totalment.
Totalment.
Sí, sí. Mònica. Aquella, no, aquesta crisi del despertar-se aviat, jo l'he tingut poc, he de dir, eh? Vull dir, perquè jo em llevava i ja està. I em llevava i funcionava. No he tingut la crisi de l'hora. Perquè no. Però mentiria, eh? Si digués allò de dir, oh, els despertadors i tal. Ara és veritat que dormo una hora i mitja més o així.
Només?
Sí, no dormo gaire més, perquè em llevo sempre tres quarts de sis o així. Per tant, la qüestió del son no m'ha torturat gaire. Però, com diu l'Antoni, el moment de màxima satisfacció és quan arribes a la redacció, no ets el primer que arribes, perquè hi ha la gent que neteja els de seguretat, vull dir, hi ha molta gent a aquella hora que penca, i el teu equip, no? I aquella intimitat amb el teu equip, de dir, escolta, avui què farem, i on hem de posar l'accent, i com hem de veure les coses, és un moment meravellós. És a dir, fins que realment et tanques a l'estudi i ja no t'atures fins a les dues o fins a la una, no? Aquell moment per mi és el millor.
Et trobes a faltar llevar-te al matí per fer el matí de Catalunya Ràdio, Mònica?
No.
No m'ho dic gaire convençuda.
No, sí que trobo a faltar tenir un equip a la vora, això sí. A tenir gent amb la que compartir el que penso.
Que no ens tens a nosaltres.
Això sí que ho trobo molt a faltar, no? El poder compartir les inquietuds, el que et passa pel cap, com veus les coses, que la gent et digui com les veu, i tu... quan has tingut una vida voltada d'equips, no? I la meva, afortunadament, com la del Josep i el Toni, han sigut voltades d'equips, t'acostumes que la construcció del missatge comunicatiu és una qüestió molt col·lectiva, no? No és una qüestió individual, no és el que se li passava pel cap al Josep o al Toni o a mi o a la Glòria o qui sigui, no? Sinó que és una feina compartida per cervells que tenen sensibilitats, visions diferents, que venen de llocs diferents, i que això enriqueix moltíssim el teu dia a dia, no? La solitud té coses també interessants, però els que som bèsties socials, per entendre'ns, trobem a faltar, o trobo a faltar jo, perquè el Josep i el Toni treballen en projectes on comparteixen amb moltes altres persones, aquest dia a dia de fronton, no? Que el fronton és meravellós.
No? Aquesta feina és bàsic.
Sí.
El fronton en aquesta feina per mi és bàsica. I jo la vaig trobar molt a faltar durant els confinaments i la pandèmia. En aquella etapa jo era a Ser Catalunya i com que vivia a prop jo vaig anar cada dia a la ràdio. Però el tècnic és jo. I evidentment tots amb mascareta, i jo fent mentre parlava, no? I els vidres al mig. El fet de tenir a tot l'equip repartit, tothom a casa seva, i després fer la reunió abans del programa, després del programa, tots connectats a través de no sé quants mòbils, sí. I a no sé quants zooms i no sé quantes categories tecnològiques d'aquestes, i no era el mateix.
No
era el mateix. Contrastar el teu punt de vista, demanar l'opinió dels altres...
Veure'ls-hi els ulls, saber què pensen.
Això és bàsic.
No?
Les millors idees, moltes vegades, en una redacció es tenen davant de la màquina del cafè. I amb una connexió amb pantalles, del FaceTime o del que sigui, no? Doncs no hi ha màquina del cafè. Hi ha una comunicació molt operativa, molt directa, de què fem, què deixem de fer. Però aquella idea de dir, per què no fem allò, o com em va agradar allò que vas dir l'altre dia, per què no repetim allò que ens va sortir tan bé, o vols dir que ara tornaria a sortir, això són coses que necessites uns segons més. Això també passa a les redaccions dels diaris, no? De quan passes per darrere d'algú que està davant de l'ordinador, li toques l'escanyol i dius, escolta, allò que vas dir l'altre dia. Aquestes coses, digue-li creativitat, digue-li poesia, si et vols posar estupendo, doncs amb la pandèmia van faltar. I en relació a allò que dèieu ara, Josep i la Mònica, sobre la importància del frontón i de treballar amb els equips. De tota manera, també és veritat que el que es posa davant del micròfon, hi ha un moment, això és com un conjunt, no?, que fa de solista. Hi ha una veu que és
el vocalista.
Sí, és el vocalista, no? Està allà i en certa forma, a més, o sense certa forma, no?, carrega sobre ell la responsabilitat d'un treball col·lectiu que pot enfonsar si no està una mica despert i una mica brillant i una mica interessant aquell dia, no? I això també és una responsabilitat teva davant del teu equip i davant dels oients, no? O sigui, i finalment hi ha una cosa, no sé si és bé artística o és periodística, evidentment, no?, o és comunicativa, que és que l'actualitat és la mateixa per tothom, no? Però si en comptes de ser periodista, que estàs al capdavant del món RQ, fossis un pintor, podríem comparar els quadres que has pintat aquest matí tu amb el que han pintat a Ràdio Nacional o el que han pintat... I els quadres no serien el mateix, no? Uh-huh. Per què? Bueno, aquí ara entren, 34 factors, un dels quals és la teva mà. Què has sigut capaç, no? Quina tècnica tens? Com agafes el pinzell? Amb què et fixes? Si li poses més o menys color a les coses, no? Això, jo crec que hi ha... És a dir, té a veure amb la feina de l'equip, però també amb la teva personalitat, fa d'aquesta feina una oportunitat única de descobrir de tu mateix coses que fins i tot no sabies, no?
Sí. Li preguntava a la Mònica abans si trobava a faltar el matí. Trobes a faltar el matí, Antoni, o no?
Sí i no. És a dir, sí pel privilegi que significa tot això, no? De cop i volta, doncs, ets una veu, no, evidentment no ets l'única, ets una veu, però ets una veu que parla al país, no? Bueno, a una hora en què la gent té moltes ganes d'escoltar, perquè la ràdio al matí és molt útil, perquè et fa molt servei, tu estàs allà a la dutxa, o t'estàs afeitant, o a la cuina, o estàs al cotxe, el binomi ràdio-cotxe és imbatible, no?
És imbatible.
Aleshores, caram, la persona que està allà davant no pot dir qualsevol cosa, etcètera, no? Això es troba a faltar. Això és una gran oportunitat. Ja l'has tingut, la tens, la pots tenir, el que sigui. Però, per una altra banda, la vida va cap endavant, no pot anar cap enrere.
El Josep Cuní, ara està en aquests moments fent la nit a Ràdio Nacional d'Espanya. Trobes a faltar aquests 30 anys llevant al matí o no?
A veure, jo sóc diurn, sí. Mm. A les 10 de la nit habitualment tinc son. Quan treballo no me'l puc permetre. Només hi ha dues etapes a la meva vida que he treballat aquests... No, tres etapes a la meva vida que he treballat en aquests deshonaris nocturns.
I molt més, no? Sols en la madrugada.
Bé, aquell va ser la primera, però després va ser...
Però després de seguida va agafar les platges.
Sí, després vaig agafar els matins i ja no em va aturar ningú durant tots aquests anys, excepte l'etapa de 8TV i l'etapa actual. Matina trobo a faltar, no especialment, perquè torno a dir, les 4 no és una hora, no existeix, si no la vius... però no em costa gaire llevar-me d'hora. O sigui, tampoc no... Els meus bioritmes, a les 8 del matí, em diuen, encara que m'hagi anat al llit a les 2 de la matinada, com ara, què fas al llit, mm-hmm. saps? Sí. I dius, home, porto 6 hores entre la feina a la que ens dediquem i l'edat que tenim, potser que descansem una mica més. Però ja em crema tot. Tinc la sensació que se m'escapa, com deia el Toni, la vida. Se m'escapa. La vida a les 8 del matí és una vida vibrant. Mm. El que m'agrada d'aquesta etapa és que, bé, és una hora que ningú t'apressa. Els caps hi han marxat, també, i, per tant, estàs molt tranquil, saps? I dius, amb una mica de sort estaran veient la tele i no t'escoltaran a la ràdio.
Els caps han marxat, m'ha agradat.
Sí, els caps han marxat, els caps no han arribat. Això ha sigut dues frases dites.
Sí. Ostres, tu. No, i jo el que sí recordo és les primeres setmanes de no fer el matí de Catalunya Ràdio, anava pel carrer, no sé, a les 8 o les 9 del matí, i tenia la impressió que era com la criatura que ha fet campana a l'escola.
Totalment.
De dir, hòstia, aquest...
Hi ha vida, aquest, hi ha gent que no està escoltant.
Aquest tio no hauria de ser classe, què fa pel carrer, no? Doncs una mica això, sí.
És un quart de... Hola, Glòria Serra, bon dia.
Em sap molt de greu, això, eh?
Què
bon
passa?
Dia, estimats.
Bon
que,
dia.
Que avui, que havia sortit molt més d'hora del que és habitual, no només perquè volia ser puntual, perquè avui era puntual, i sinó perquè volia saludar bons amics i companys, avui he arribat més tard que mai, em sap molt de greu.
Tampoc passa res.
Sí, però jo volia arribar molt més d'hora.
La Glòria també va fer matí.
Sí, vaig fer matí. Dos anys només, dues temporades.
A la Com, eh?
Comptem amb temporades, eh? Nosaltres al matí, a la Com. I jo crec que, a més, ni era el moment per mi, ni era el lloc.
Carai.
Sí, no tinc una experiència agradable, però només per aquestes dues circumstàncies, eh? Per al lloc i el moment que s'estava vivint en aquella casa, i voldria recordar que jo vaig entrar per substituir una persona que hauria d'estar asseguda aquí, que no pot ser, i que és el Joan Barril, sí, que va fer molts més matins que no pas jo. I la casa estava en un moment molt complicat, era una casa complicada, i el Josep diu que
ja va,
sí.
Ja va néixer complicada.
Ja va néixer complicada. Jo hi vaig entrar en un moment complex i possiblement per mi en aquell moment vital no era el moment d'agafar això. Ara, una vegada dit això, t'ho encomanen i endavant, comparteixo bona part de les reflexions que heu fet. El fet de que aquesta sensació de llibertat falsa, perquè després de les 9 comencen a sonar tots els telèfons i aquells caps que, com deia la Mònica, o no han marxat, o, llavors torna, arriben tots, eh? No,
i truquen amb efecte retroactiu.
Ah, exacte, truquen amb efecte retroactiu.
Ara enviaven missatges, perquè ells han viscut una època interessant, que és la transició al smartphone. Mm-hmm. I a mi m'agradaria saber, Jordi, mm-hmm, diguéssim, perquè jo he fet els 7 anys del matí a Catalunya Ràdio amb smartphones, ja. Com ha anat limitant-se la sensació de llibertat, exacte, a partir de que l'smartphone està al teu costat, el telèfon, i comencen a arribar missatges de manera persistent durant les 7 hores de directe.
Sí. Bueno, jo ja vaig conèixer el Dalet, que era una mena de xat intern, i durant el programa a vegades t'arribaven missatges.
Sí, però a través del Dalet no venen de l'exterior, venen, bueno, de l'interior.
Venen
de l'interior.
Bueno, de l'interior.
Però és que amb això...
Perdona, el Ministeri de l'Interior pot fer molta infiltra gent, eh?
Infiltren.
Qui sap si no hem tingut algun dels nostres equips. I només volia afegir una cosa que crec que hem dit tots i que comparteixo el 100%. La sensació de comunió i unitat que es crea amb els equips... Jo he treballat amb molts programes de ràdio, de televisió, molts horaris, moltes franges en directe, i amb tots els equips sempre he tingut molt bona relació, però el que es genera al matí, és a dir, el meu equip d'aquell matí, ens hem vist fa molt poquet, som família, jo et podria dir.
Sí,
i vam estar només dues temporades, junts?
Sí, és bestial.
Però som
bestial.
Família.
Sí. És bestial. Família. Ens passa el mateix. Som família, efectivament. Abans d'anar a la publicitat, la Glòria Serra farà l'ull de pony. Jo crec que aquí hi ha quatre dels periodistes, jo crec que som els quatre periodistes que hem fet més hores de matí a la ràdio en català. No, és que l'altre dia ho comptàvem i pensàvem, ens deixem algú? Però, esclar, si la Mònica n'ha fet 7, l'Antoni n'ha fet 14, i el Josep entre tele i ràdio n'ha fet 30, jo crec que aquí estem...
No, entre tele i ràdio més. Abans suma la ràdio només.
La ràdio són 10 anys a Catalunya Ràdio,
5
anys a la Com i 3 a una catalana, més 4 a la SER. Sí. 15, 18, 22.
22.
22 a la ràdio.
Clar. Clar. A la tele, 14.
A la tele, 14.
Però...
Quin horror.
36 anys.
És com el Madrid, que té totes les Champions.
Exacte. No, totes les hores i prou.
Sí. La Glòria farà l'ull de poll avui. Però amb el Josep, amb l'Antoni i la Mònica, abans d'anar a la publicitat, feu memòria. Quantes ràdios teniu a casa i quina ràdio feu servir més? Perquè avui estem demanant a Dia RAC1 que ens envieu la fotografia de les ràdios que teniu a casa, la que feu servir, perquè moltes vegades tenim una ràdio allà que no els fem servir per res. Tu, Mònica?
Jo t'he de dir que des de que hi ha els mòbils, porto el mòbil a l'orella i escolto la ràdio a través del mòbil. Una. Dos, tinc una ràdio a la cuina, tinc una ràdio antiga d'aquestes...
precioses, sí.
Que me la va regalar el Sergi abans de començar el matí a Catalunya Ràdio, pobret, amb aquella il·lusió que li feia que jo fes el matí a Catalunya Ràdio.
Perquè dius
que sí, bueno, és igual, és una cosa més interna. I després el Sergi té moltíssims transistors. Diguéssim. Clar, és que hem de pensar que el Sergi és un home de ràdio i, per tant, té molts transistors a dalt i té una caixa plena d'andròmines. Jo tinc una altra caixa plena d'andròmines, són tots els protomòbils antics, les Palms i tot allò, totes les primeres Palms, i ell en té una plena de transistors vells.
El guarda els transistors vells, el Sergi. Sergi Cotillas, muntador musical de Catalunya Ràdio històric. Vaja, tan històric que va des del primer dia, des del 83. I guarda els transistors?
Sí, guarda transistors vells, guarda auriculars de l'any de la Picó, que estan les gomes que fan... No hi ha manera de desfer-se de determinades coses que jo crec que són perilloses, algunes d'elles. Però allà estan.
Antoni.
Jo tinc tres ràdios que s'endollen, a la cuina, al lavabo i a la capçalera del llit, i un transistor per anar amunt i avall.
I un transistor per anar amunt i avall?
Sí, sí.
D'acord. Sí. Escoltes la ràdio per a l'smartphone o no?
Sí, a vegades no hi ha més remei.
Sí. Però sí, mira, m'agrada molt aquesta frase. Sí. A vegades no hi ha més remei.
Sí, no, esclar, no m'agrada, entre altres coses, perquè va 30 segons...
O... Sí, va a banda ràdio.
És la vida en diferit.
Em va fer molta gràcia, ara... Em sembla, per Cap d'Any, aquí a Recundia, que vaig sentir que va dir, escolta, sobretot, si sentiu les campanades, millor que les sentiu per la ràdio, perquè si les sentiu per l'smartphone, ja serem el 2023 quan començaran a sonar.
Efectivament. No? Josep.
Cuny. Jo m'he acostumat a escoltar-ho pel mòbil, majoritàriament, pels desplaçaments va molt bé, però continuo mantenint la tradició de tenir-ne un ràdio despertador a la tauleta de nit, un a la cuina i un al bany.
Glòria?
Jo tinc tres ràdios que s'endollen.
Més les andròmines, eh?
Sí, 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 no, jo anava aquí també. Jo he eliminat una, que és la del capçaler del llit, perquè s'ha convertit en el mòbil, efectivament, arrenco amb això, i després n'hi ha una a la cuina i n'hi ha una al bany principal, diguéssim. Després tinc totes les ràdios, o quan jo he treballat com a reportera al carrer, que és que l'altre dia vaig fer neteja i m'he recordat tant de tu, perquè vaig treure convençuda collanseria, eh? O sigui, jo vaig treure i vaig dir, bé,
no,
això, el reciclatge. Tal qual, van anar, van tornar entre dintre, en tinc 8 de petitones, tinc una col·lecció de ràdios antigues,
també?
Alguna de les quals funciona, que ara estan en un traster, perquè ara mateix tenim joguines i legos i aquestes coses, i sobretot tinc una ràdio com la teva. Jo quan et veig que fas fotos de la teva ràdio, la que es mou, eh? Aquella que està destrossada, se li va trencar el peu, està cremada d'un lloc, l'antena es va trencar la punta, sí, sí. Llavors ja no s'estira tot a baguerxa, diguéssim, baguerxa, però és l'amor de la meva vida.
Sí,
i allà està, incòmode.
Vosaltres no recordeu que els transistors havien tingut fundes de cuir?
Sí,
oh,
i tant.
Oh,
i tant,
oh,
i
els casets de bandolera.
I els casets de bandolera
també tenien una funda de cuir. Jo tanco els ulls i encara puc sentir l'olor que feia la funda de cuir del transistor que tenien els meus pares.
Jordi, tot aplaudeix.
I a vegades recosides, Antoni, a vegades recosides amb un fil d'un altre color perquè s'havia començat a descosir la funda.
Escolta, és les 9:23 minuts. D'aquí uns moments repassarem un per un amb en Josep Cuní, amb l'Antoni Bassas i amb la Mònica Terribas els seus sons, no? És a dir, el so de la ràdio. Te'n recordes de petit, Josep, que escoltaven a casa? Escoltaven la ràdio a casa o no?
Oh, i tant. Veig el meu pare en aquest moment escoltant radioteatres a la nit. Veig a la meva mare feinejant a la tarda després d'haver estat al matí a la botiga i Discos Solicitados. D'aquí que hi va haver una sèrie de cançons que històricament vaig odiar durant tota la meva vida i que he necessitat el pas dels decennis per recuperar-les una mica com nostàlgiques, saps? Però horrorós. Sí, sí, la ràdio tenia paper important a casa. Sí.
Antoni.
Jo recordo, el primer record que tinc de la ràdio és el meu avi.
I el futbol, per descomptat.
Amb una ràdio d'aquestes de làmpares, que quan l'engegaves tardava 30 segons, diguéssim, a començar a sonar.
Nen, la ràdio s'ha d'escalfar.
Sí, cert.
El meu avi escoltant Diari Hablado de Ràdio Nacional d'Espanya, són les 10 de la noche, que tu estaves sentint un partit del Barça que narrava, no sé, Miguel Ángel Valdivieso. Me'n recordo perfectament un, no? Des de l'estadi insular de les Palmes, i deies, ostres, aquest tio ha anat a l'altra punta de món a transmetre un partit, quina cosa més emocionant, no? I ara són les 10 de la noche, les dejamos con el Diario Hablado de Ràdio Nacional d'Espanya. I tu et quedaves allà sense saber què havia fet el Barça, perquè, evidentment, en el Diario Hablado no ho deien.
I el Madrid, tu creus que el tallaven, també, o no?
Bueno, suposo que sí, és igual. Però sí, no, i això que heu dit de la ràdio s'ha d'escalfar, a mi m'havien explicat que la meva besàvia, una senyora que no vaig conèixer, quan van portar la ràdio a casa, per primera vegada, suposo que duria ser abans de la guerra, o sigui, l'any 32 o 33, deia, apagueu la ràdio que aquest senyor es cansarà de parlar.
Apagueu la ràdio que aquest senyor
es cansarà de parlar.
El pare del meu...
El meu avi
patern escoltava la ràdio a les tardes, tarda vespre. I aleshores la imatge familiar d'enfodre-se'n una mica, amb ell al davant, per descomptat, era que escoltava la ràdio, tenia engegada la tele, però no li feia cas, i llegia el diari, tota l'hora. I aquesta imatge triangular era una imatge realment entranyable.
Multitasca, el teu avi era un senyor molt modern.
Totalment, bé, el meu avi era l'smartphone abans de l'smartphone.
Mònica?
A veure, jo he de dir que jo soc un cas una mica particular, perquè el meu pare no ha conegut la paraula lleure. Aleshores, era una persona que tot el que fos eines per distreure'ns, televisió, ràdio, això, no els hi tenia molta simpatia. Això va marcar una part de la nostra infantesa. La mare és una culer malalta, sí, malalta d'amor pel seu club, i, per tant, el trauma que jo tinc, perquè al cotxe, quan anàvem i veníem de Madrid, perquè jo de petita vaig anar a viure a Madrid amb els pares dels 2 als 8 anys, i aleshores érem 5 germans, i jo anava al cotxe al darrere amb el meu germà Javier, amb unes cadiretes de plàstic, d'aquelles que es posaven a la platja, les recordeu, aquelles...
Sí, sí,
que no anaven enganxades ni per enlloc.
Home, per favor.
Mirant els cotxes de...
Que venien davant.
Que venien de darrere.
Al darrere. Sí,
perquè anàvem mirant darrere. I el meu record de petita és les anades i vingudes de Madrid o quan sortíem el cap de setmana a Madrid o així, escoltant el Carrusel Deportivo.
I aleshores, Marco, devia ser,
això
no?
És un trauma que tinc. Anis, anis, castellà, conectamos sí. con el estadio El Molinón, adelante, tal, no sé. Això ho tinc clavat. I després tinc el record de la mare escoltant el Contraste de Pareceres.
Home, José Luis Fernández de Abajo.
Sí, això, el Contraste de Pareceres segurament m'ha acompanyat quan arribàvem de l'escola i llavors era l'hora de fer els sopars i no sé què, llavors el Contraste de Pareceres. I vagament el consultori de l'Helena Francis, però enfotent-nos-en. Jo recordo la meva mare fent mofa del consultor de l'Helena Francis.
Sí, però allà estava escoltant.
Sí, 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 però ho recordo com una cosa,
sí,
saps?
Sí, sí, com que ja estava una mica
com que estàvem una mica passant. No. I aquests són els meus records principals.
I tu, Glòria?
Doncs mira, a casa la ràdio funcionava sempre, a més n'hi havia moltíssimes. N'hi havia una gairebé a cada habitació. Una habitació la meva mare tenia per cosir, la cuina, el menjador, el dormitori d'ells. Després, més tard, jo també vaig tenir ràdio despertador. Però els dos primers records són un molt infantil, d'anar... Jo l'estiu estiuejava una part de l'estiu a casa dels avis a Monistrol de Montserrat, i allà l'àvia escoltava molt, sobretot música, que era el que més li agradava, i després a la tarda esperava tot el poble per escoltar la radionovela, que era una cosa que jo a Barcelona no vivia, no existia com a tal aquest fenomen. I clar, jo em vaig haver de sumar perquè, clar, era l'única que no podia sortir a jugar, no podia fer res. I llavors jo me'n recordo una radionovela terrorífica, el nom ja ho dirà tot, que es deia Pati Corazón.
Com?
Pati?
Ah, sí.
Pati Corazón. Sí. Pati Cuidao, eh? Pati Corazón.
Aquesta me la vaig saltar.
Pues mira, quan jo el vaig enganxar, em sembla que anàvem per l'episodi 223, una cosa així. Llavors, això per un costat, i de l'altre, el primer contacte, ja més, era una nena, però per mi va ser adult, va ser amb Ràdio 4. Quan es va obrir Ràdio 4, a casa ens hi vam passar ràpidament, i hi havia un programa a la tarda que feia... Estic intentant-ho recordar, a més recordo el Xavier Brudassala, hi havia dues persones més, una noia i un noi, segur que els oients ens ajudaran amb això, i jo recordo que hi vaig anar. M'agradava tant que la meva mare va dir, comprem berenar i els hi portem, perquè la gent els hi portava berenar. I jo vaig anar, vaig quedar xocada perquè el locutori era microscòpic, com acostuma a passar a les ràdios, i més en aquella que era un pis, el Passeig de Gràcia i això. I jo recordo que em vaig asseure a terra, devia tenir 8-9 anys, i vaig quedar fascinada de tota aquella gent, que jo no me'ls imaginava així, i que parlaven sense cap paper gairebé, i jo vaig quedar allà, va ser un món de fascinació.
Però hem parlat de la ràdio de quan érem petitets, però jo de la ràdio de jove, diguéssim, recordo el Josep cada matí.
Bueno, això per descomptat.
I a l'Antoni
després. I tant.
Vull dir que tinc molt present. I la seva ràdio. Vull dir,
quan jo ja
era més gran. I Monzó, Pam...
Perdó, jo me recordo el 83, jo crec que va haver un canvi allà bestial, que és l'arribada de Catalunya Ràdio.
Sí,
hi ha una nova... O sigui, neix una nova... Sí. No una nova ràdio, des del punt de vista que, efectivament, va néixer una nova ràdio, sinó que va néixer una nova manera de veure la ràdio. Però ara en parlarem, perquè són 2:15. De seguida tornem, continuem amb la Mònica Terribas, amb l'Antoni Bassas, amb el Josep Cuní, i allò que diem sempre amb l'ull de poll sota l'atenta mirada de la Glòria Serra.
El perquè de tot plegat.
Avui amb Josep Cuní, amb Antoni Bassas, amb Mònica Terribas i amb la mirada de la Glòria Serra, els tres, Cuní, Bassas i Terribas, van presentar el matí a Catalunya Ràdio, però en Josep Cuní es va dir al començament el matí de Josep Cuní.
Aquest home fa el seu programa sense cadenes. perquè vostè disfruti a Catalunya Ràdio. Escolti-ho de 9 a 12. Trencarà la rutina dels matins i tornarà a disfrutar de la ràdio. Aquest home és en Josep Cuní. Comença
Sense Cadenes.
Es deia Sense Cadenes, al començament?
Sí, el primer...
El vas escollir tu, el nom?
No, perdona?
El nom el vas escollir tu?
Sí.
Sense Cadenes?
Sí, perquè en aquell moment la resta de tota la competència emetia en cadena i des de Cadenes, i aleshores aquí vam dir, doncs, trenquem-ho tot i, per tant, Sense Cadenes. És evident que el títol no va reixir perquè al cap de 6 mesos el canviàvem.
El vas posar també tu? El...
No. El títol del matí amb Josep Cuní no va ser meu.
Val.
No recordo qui va ser, però en un brainstorming d'aquests que es fan i totes aquestes històries, algú va dir, per què no poses el teu nom? I a mi em va semblar una cosa bastant, bastant ridícula i bastant pretensiosa. M'hi vaig oposar, però aleshores es va decidir per unanimitat, exceptuant-me a mi, que havia de ser el meu nom.
És que la rima s'ho emportava tot.
Sí, no? Sí, sí, clar, això és clar. El que a mi em molestava.
Ja, ja,
la rima em semblava una mica ridícula, no? Mm. És allò, avui tots som aquí perquè és l'hora d'anar a fer pipí.
Sí. Escolta, després va fer aquí Josep Cuní. O sigui que...
Sí. No, sempre més m'ha acompanyat el nom, sí. Com si...
Tu no començaves a les 6, oi, aquella època,
no,
Josep?
No, el primer ningú... any va ser a les 9, ningú començava.
A les 9?
No, el primer any vam començar
va
a les 9.
Va ser el 85,
sí.
Això?
Això va ser el 7 de gener del 85, sí.
Del 85?
Sí.
Començaves a les 8?
Començava a les 9.
Abans hi anava jo.
Abans anava jo, però el
matí de Catalunya Ràdio.
Els primers 6 mesos, o sigui, sí, perquè va ser de gener, jo vaig entrar a Catalunya Ràdio el setembre i vaig posar-me davant del micròfon el gener següent. Fins al mes de juny-juliol es va titular Sense Cadenes i era de 9 a 12. Després, a partir del setembre, ja va començar a les 8. De 7 a... Sí, a les 8. I després ja va anar guanyant hores, i en fi, i això és un non-stop, guanyant hores pel davant. I allargant-ho pel darrere, també.
Tu, Antoni, tampoc començaves. A les 6 no vas... A les 7 no vas, començaves, no? Primer?
Jo vaig començar a les 9, a les 8 i a les 7.
A les 9 també vas començar?
Sí.
Ah, no ho sabia, no recordo.
Sí. La primera temporada la vaig començar a les 9.
Bueno, i la Mònica començava a les 6
i
acabava a la 1.
Jo ja vaig començar a les 6. Sí. I vaig acabar a la 1, sempre.
Això què ho canvia, això?
Cuides, un dia començaràs a les 6.
Sí, el pescarem. Això ho va ser de l'Olmo? El canvi? El canvi aquest cap a
la...
No.
La guerra entre no. De l'Olmo i el...
De l'Olmo Gabilondo.
Van començar la guerra.
Entre la sèrie i la Cope en aquella època. No, i nosaltres ens vam posar... És a dir, Catalunya Ràdio es va posar allà al mig. I ara no em facis dir qui va collonar aquí, però vam collonar una mica. I aleshores vam anar avançant amb els horaris, perquè... vam entendre que hi havia una part informativa que s'havia d'assumir, perquè igualment vivies la cua de la part informativa, no? I vam dir, si la part informativa deixa una cua que tu també la tractes i la tractes amb més tranquil·litat, amb les entrevistes amb més temps, etcètera, etcètera, no només amb els flaixos, perquè no comencem abans. I jo de vegades, poques vegades, reviso aquella etapa i me n'adono de com la intuïció, perquè no hi havia mitjans, era la intuïció, no hi havia possibilitat de fer estudis. L'EGM tenia una lectura, diguem que molt més light, sí, de la que té ara. Sí. Vàrem anar pensant i a força d'anar prova-error, d'anar aplicant prova-error, vam anar definint el que va acabar sent una escaleta, que és la que en aquests moments, doncs, més o menys és universal.
És que...
no? En relació a la distribució horària.
El que passa és que 7 hores seguides d'un programa...
No, això és una tortura, això no és
en el cas que nosaltres ja ens hem trobat, no?, fruit de tot això que estan explicant el Josep i el Toni, és una jornada laboral, més tot el que significa preparar el programa de l'endemà, etcètera, etcètera, no? Per tant...
Això és l'eslògan aquell de la Caixa, a tota hora el seu servei.
A tota hora el seu servei. Et converteixes en una màquina, no?, perquè les hores més intenses a nivell informatiu són, evidentment, a partir de les 7 fins a les 10,
per entendre'ns, però encara et queden 3 hores de programa després. I aleshores, quan ja, saps, la tensió l'has deixat allà, encara et queden 3 hores de directe, no?
Hi ha una cosa també sobre les hores de començar que és molt curiosa, no? Per què devien començar els programes a les 9? Home, doncs per una senzilla raó. A quina hora començava la vida? Vull dir, a quina hora obrien els bancs, les botigues? A quina hora començava la vida civil? A partir de quina hora podies trucar a les cases, diguéssim? A les 9 del matí. Molt bé, però la ràdio començava a les 9 del matí.
Però ara s'ha avançat.
Però dic fa 25 anys, sí, o el que fos, no? Però
una mica més.
Eh?
Una mica més.
Sí, doncs 30. Doncs, però a més, què passa? Home, de cop i volta comença a haver-hi més canals d'informació, més ritme informatiu, més necessitat de saber. Jo encara recordo de petit haver sentit a les 9 del matí anoche se otorgaron los premios Oscar en Hollywood y estamos a la espera de saber los resultados cuando lleguen por el teletipo. A les 9 del matí. Bueno, sí. Però i a ningú no li semblava un escàndol, sinó... No, ja està, ja ho dirà.
Però això
també... Això, evidentment, va haver-hi un moment que va ser insostenible.
Però això també ha tingut molt a veure en les maneres internes de treballar, perquè jo recordo que una de les meves lluites era, també en el propi equip, i en la redacció en general, era dir, escolteu, el dia ja ha començat, no podem viure de les restes d'ahir a la nit. Sí. O sigui, arrossegar al matí les notícies d'ahir a la nit, com si durant la nit no hagués passat res, i a nits, a tot arreu passen coses, òbviament. Amb les diferències horàries no s'atura res, no hi ha rellotge que s'aturi. Però a casa nostra també hem d'haver passat coses, i si no, hem de donar-li la mirada del dia que es projecta endavant. No podem viure de les rendes d'ahir. Mm. Això és una batalla, o ha estat una batalla, molt dura pels funcionaments interns. Per què? Perquè si tu no trasllades a l'oient que en aquell moment s'està llevant i està començant a viure un nou dia, què li espera si li dius tot el que va viure ahir? Dius, escolta, això jo ja ho sé,
ja m'expliqui vostè ara. Ja m'ho explicat. És com quan veus un incert repetit des de divendres al diumenge.
Que correcte, dius, això ha canviat. Prou. Això ha canviat.
O sigui, l'he sentit 3 vegades, ja. Prou.
Podria recitar-lo.
Quins eren els teus competidors, Josep? En aquella època, quins eren els teus competidors? Te'n recordes o no?
De l'Olmo Gabilondo.
De l'Olmo Gabilondo.
Sí. Que passa que jo, per exemple, quan vaig marxar de la SER, que els darrers anys vaig estar treballant el programa de l'Iñaki, l'Iñaki començava a les 9. Això no vol dir que no hi hagués un informatiu.
Clar.
Hi havia l'informatiu de les 8 del matí de la cadena SER, però l'informatiu era una cosa i els programes eren una altra.
Clar.
Els informatius eren molt, molt freds i encotillats i molt estereotipats i no tenien cap atractiu, i a les 9 semblava que comencés una vida diferent. Quan aquesta vida diferent es va fer càrrec de la part anterior, de la part més immòbil, més congelada, doncs les coses van començar a canviar, i a partir d'allà va començar la lluita per la proximitat, per la naturalitat, per l'espontaneïtat, per tot el que domina la ràdio en aquest moment, que benvinguda sigui.
Vaig trobar, Josep?
Sí, però aquesta no és...
No, aquest és un separador. Això era un separador.
Aquesta, però, però aquesta, això és una versió,
Això és del Simon Warner, que sí, es diu Perfect Day Baby.
Sí, sí, però això és una versió.
Que no.
Que sí, que dic jo que... Pregunta al Joan Porto.
Ja li vaig preguntar, al Joan Porto no l'ha trobat. Saps què? No sé on va aparèixer, d'una gruta de Catalunya Ràdio, on van dir, busca aquesta cançó. I hi ha un moment que tira endavant una mica, Jordi, que és que...
És al principi, sí.
I ara si vas més endavant...
I es converteix en un separador, sí.
Però es converteix en un separador que a mi aquesta cançó... I llavors resulta que, clar, jo he après amb el pas dels anys que... Ah, mira, això...
Sí, però això era...
I va sortir aquí.
Era al començar la cançó, això són uns acords musicals sense cor. Mm. Al principi de tot...
Bueno, si el trobes...
Jo és que no l'he buscat. No,
jo sí que la busques, que em
sembla... Ja sé que és la teva obsessió, sí, m'ho vas explicar un dia,
sí,
la celebro.
I la vaig trobar 20 anys després.
Una de les seves obsessions.
Una. I que
no,
he de dir que...
No oblidis que és un toc.
Exacte, i aquí sonava la veu de l'eterna Magda Llurba, que deia el matí Josep Cuní. Qui és Magda Llurba? Magda Llurba és una de les veus històriques de Catalunya Ràdio de tota la vida. I després, el Josep va marxar l'any... Perquè vas marxar a Nova York. Estem parlant de l'any...
95.
95. I te'n recordes el dia que van dir, que et van dir Antoni? Perquè Antoni venia de fer el futbol amb el Puyal durant...
si contem Ràdio Barcelona, més Catalunya Ràdio...
Sí, sí, feia una colla d'anys que feia el futbol amb el Puyal, però aquella temporada, al setembre, jo havia estrenat l'APM, perquè aleshores no es deia, no es deia amb l'acrònim, es deia Alguna Pregunta Més, que havia començat al setembre del 94. I cap allà l'octubre o el novembre, no recordo exactament, em van dir, escolta, mira, que el Josep se'n va a Amèrica, aviam si tu el podries substituir, 6 mesos, no sé què... Bueno, va ser per aquella època.
Per què vas marxar, Josep?
Perquè necessitava fer un break, que en dirien ara, tallar, se'n deia en aquella època, perquè els anglicismes encara no dominaven tant la situació com ara. Jo tenia percepcions de que tot aquest món canviava i vaig pensar paral·lelament a on segur que en trauré una mica l'entrellat, i vaig buscar informació, evidentment, intuïa algunes coses, algunes em van arribar. Tenia unes invitacions de gent que havia conegut estant a Catalunya Ràdio, que me'ls havien presentat des del consolat americà, la vicepresidenta de la CNN, per exemple, que havia vingut per Barcelona i me la van presentar, i va venir un dia a la ràdio, es va interessar pel que fèiem, i després vam anar a dinar, en fi, vam mantenir una certa relació. Després, per carta encara, perquè no hi havia mails, i em va dir, escolti, per què no ve uns dies i ens ho explica a Atlanta? I vaig a això, i una invitació que tenia de la Universitat d'Arizona, d'un professor també que havia vingut de Tucson aquí, i vaig sumar-ho tot, me'n vaig anar a Nova York, el Lluís Bassat em va dir, jo et recomanaré un parell d'amics meus. I vaig sortir d'aquí amb 5 noms i vaig tornar amb una agenda de 93 o 94 persones amb les que vaig poder contactar gràcies a aquesta capacitat que tenen els americans, que quan els preguntes una cosa que aquella persona no sap, diu, jo no ho sé, però jo ara li presentaré a...
Ningú ho sap.
I immediatament es crea una cadena i vas allargant l'agenda.
Quants anys vas estar fora?
Un.
Un any. I durant aquest
escàs,
any...
Escàs. Un.
T'he dit que és una gran sintonia. Aquesta era una gran sintonia, sonava la trompeta, l'identificaves de seguida... Que això era marca.
Sí, esclar, havíem de despertar la gent, havíem de despertar el país d'aquella hora i necessitaves unes trompetes voladores bastant potents. Sí.
Mira, això obre un altre debat, que és el manteniment de les sintonies.
Sí.
Que és una cosa que jo soc partidari que les sintonies han de... És a dir, la marca ha de continuar. Una altra cosa és que variïs la vulguis variar. Però la marca és molt important, perquè és que si no sembla que comencis un programa i se'n va al Bases en comença un altre.
Jo amb això discreparia, perquè jo em vaig haver d'enfrontar aquesta decisió, no? De què faig? I de fet aquesta no va ser la primera sintonia quan em vaig fer càrrec del programa, sinó em sembla que al cap d'un any, no? Però em va semblar que si havíem d'explicar que s'estava fent un altre programa, encara que hi hagués alguns col·laboradors del programa anterior, però que sota una nova direcció, és a dir... que no podies fer exactament el mateix, només que canviava la veu del director del programa. I llavors, què millor que la música? Jo és que amb això hi he tingut sempre molt, molt d'interès, i els companys de Catalunya Ràdio que m'estiguin sentint o que ho recordin, sabran que dedicàvem moltes hores abans de cada temporada, ens tancàvem en un estudi i agafàvem allò les sintonies de llibreria, va, què tens, què deixes de tenir, això aniria bé per aquí, això aniria bé per allà, t'ho imaginaves fins i tot d'aquesta sintonia que acabes de posar, me la vaig emportar un dia a l'estudi de gravació del Kid Flus, que és un dels grans músics arranjadors d'en Serrat, per exemple, i li vaig demanar que em fes 3 tipus de sintonies diferents, una, diguéssim, amb guitarres elèctriques, una miqueta més tranquil·la, una pels dies que hi hagués un breaking news d'aquell horrible, com podria ser un atemptat. Vull dir, jo, a la música jo li he donat sempre molta importància, perquè és, bueno, penetra a la pell de l'oïda.
Total.
Total.
De tota manera, tu abans has posat aquesta sintonia que tu sempre t'ha creat l'atenció, sí. Però aquesta va ser dels primers 6 mesos, eh?
Sí.
Després en van venir unes altres, que eren les trompetes del Cuní, que tothom deia les trompetes
del Cuní.
És que
el
Josep sempre ha posat trompetes a totes les seves sintonies de ràdio i de tele.
Molt.
Ell és molt partidari, és a dir, fan trompeta.
No, jo soc partidari de l'orquestra plena.
Clar.
O sigui, jo vaig aprendre dels històrics de Ràdio Barcelona, dels que quan jo vaig arribar, i l'Antoni uns anys després, es van anar jubilant, la diferència entre una sintonia i una sinfonia. I mai a la història de Ràdio Barcelona, per exemple, una música amb un instrument solista podia ser sintonia d'un programa. La sintonia havia de ser... havia de tenir un cos, i havia de mostrar una entitat per ella mateixa, i no podia quedar distorsionada ni per la veu, ni, jo què sé, per uns acords de guitarra o de clarinet, tant és, eh? I això, jo ho vaig viure dels històrics, això i algunes altres coses, i em va quedar. Aleshores, en un dels viatges als Estats Units, però molt abans de l'any que hi vaig anar a viure, vaig anar a visitar a uns arranjadors i compositors de sintonies, d'aquests que feien les sintonies de 15 segons, 30 segons. O sigui, agafaven uns acords, creaven una música i aleshores la fragmentaven. Hi havia fragments de 20, de 30, de 45, de 60 o de 90 segons. I vaig anar a preguntar com ho feien, això, perquè això que tu has parlat de la llibreria, a la meva època a Catalunya Ràdio, ja m'hagués agradat que hi hagués hagut llibreria.
Sí.
I allà em van regalar un CD i un disc de vinil amb una sèrie de sintonies. Diu, faci vostè el que vulgui amb això. Dic, oh, les hauré de declarar. No, escolti, els hi regalo, perquè nosaltres a Espanya em va dir a Europa no tenim representació, per tant, també ens és absolutament igual, tampoc no la busquem. I allà van sortir 3 o 4 sintonies que van ser les que més van impactar en aquella època.
Catalunya és un país que té una ràdio pública que explica la realitat, l'actualitat, des del punt de vista d'un país.
Com va ser substituir el Cuní, Antoni? Feia vertigen o no?
Sí, feia tan vertigen que la primera vegada que me'n van parlar vaig dir que no, perquè, a més, jo havia començat alguna pregunta més a la nit i estava funcionant molt bé. Bé, jo crec, tinc la pretensió de dir que amb en Xavier Bosch havíem començat a fer algunes coses que no s'havien fet mai a Catalunya Ràdio.
A la nit era, eh? Recordeu que alguna pregunta més comença a la ràdio?
A les 12 de la nit.
Correcte.
A les 12 de la nit, i durava mitja hora just abans de la nit dels ignorants amb en Carles Cuní, no? I, no sé, doncs, el tipus d'humor, de velocitat, del gag, etcètera, totes aquelles coses, i, per tant, francament, allò que dius, ara que he trobat una cosa que em satisfà, que m'agrada molt i que m'ho passo molt bé, bones ganes d'anar a substituir el Josep Cuní. O sigui...
Tu anaves temporal o fins que tornés el Josep, o com anava això?
No, en aquell moment em van dir, en Josep tornarà al juny, i tu fes 6 mesos. I per tant, francament, era, per mi era una gran responsabilitat. Al final em van dir, escolta, perquè és evident que jo no vaig ser el primer qui li van dir, jo crec que vaig ser dels últims, abans que jo, a molta gent li van proposar i va dir que no, o alguna gent li van proposar i va dir que no.
Sí. Sabem qui?
Sí. A mi no m'ho han dit mai directament, però segurament deu haver-hi noms, com que no n'estic del tot segur, però sí. Sí. I aleshores, doncs vaig entomar això amb la idea de dir, escolta, segurament hi hauria gent que ho podria fer millor que tu, però entre els que ho poden fer i ets tu, doncs agafa-ho, no? I aleshores, imagina't si estava nerviós, que el gener del 95 em va passar una cosa que no m'havia passat mai ni m'ha tornat a passar, que és que el primer programa el vaig fer fònic. O sigui, el cos em va atacar allà on més mal em podia fer, que era deixar-me sense veu, diguéssim. No? I els últims dies... Els últims dies del desembre em vaig notar una fonia molt estranya, perquè normalment tinc, i toco fusta, unes cordes vocals bastant robustes, i vaig començar a fònic. Sí.
8 minuts per les 10, d'aquí uns moments després de la publicitat, Josep Cuní torna dels Estats Units a presentar el Matí de Catalunya Ràdio, però no ho va fer. Què va passar? Ens ho explicarà d'aquí uns moments.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Mònica Terribas, Antoni Bassas i Josep Cuní. A l'ull de poll, Glòria Serra.
Perdó, aquest to de dubte... Aquest to de dubte, a què venia?
Aviam, Josep Cuní, vostè dirà...
Digue'm.
No, li deixa la pregunta penjada perquè la remati.
L'audiència que s'acaba d'incorporar no sap la pregunta, perquè no l'ha escoltada.
Els oients no deixen per la publicitat, perquè els encanta la publicitat.
Jo no dic això, he dit els que s'han incorporat. Això és una cosa que la ràdio sempre...
Ai, Jordi. Que no ho veus, jo, que estic calladeta avui? Del Josep i Toni aquí.
Sempre he de rebre.
Perdó, un moment. No, mai, no he rebut mai.
Oh, sí.
Explica, si us plau, allò que tant t'agrada explicar, de l'època que vàrem coincidir a Catalunya.
Bueno, sempre. Que això me'n recordaré sempre. Estàvem a... Era... Bueno, el Josep Cuny ha fet dues coses a la meva vida que han format part de la meva vida. Una és que jo portava, encara que sembli mentida, jo portava grenyes.
Home, i tant.
Sí.
I portava una arracada a l'esquerra, a l'orella esquerra, portava una arracada. Sí, sí, fa molts
no
anys, això.
No vulguis que jo regiri les fotografies
no, tu no pots regirar res.
De casa.
Res, del meu passat.
I les comencin a penjar a Instagram.
Bueno, tenia una arracada, portava una arracada. I el Cuny, el primer dia, perquè devia ser de les primeres persones que hi havia a Catalunya Ràdio que portava arracada, em va dir, això treu-t'ho perquè no està ben vist. Això l'any 85.
I jo et vaig dir això?
Sí. 85.
Si tu ho dius, segur que deu ser veritat, sí. Però m'estranya de mi.
I la segona, la més bèstia...
Perquè el Josep és un dia... No,
jo tancava molts dies, tancava quan fèiem bulletins a Catalunya Ràdio sota la mà mestra del Santi Carreras, me'n recordo que un dia vaig fer el butlletí de la una de la matinada. I el butlletí de la una de la matinada és un butlletí...
Sense ganes el vas fer.
Bueno, va
com fer, es fan els butlletins de la una de la matinada.
I llavors, jo l'endemà al matí, el Josep feia els matins més cap de programes. Eren les dues coses a la vegada. Era multifactorial. I llavors, quan me'n recordo que pujar les escales...
Ja aleshores.
Aleshores, a la primera escala, que tu puges les primeres escales de Catalunya Ràdio, en illo tempore, davant hi havia el despatx del Josep Cuny.
Sí.
I llavors me'n recordo que el Josep Cuny m'estava esperant. A les 10 del matí que vaig arribar, o a les 11 o a les 12 vaig arribar, me'l trobo allà, recte, com un Sant Pau, i em diu...
Més pa que formatge.
I em diu...
Entra.
No, ni d'entra. Diu, tu creus que va ser digne el butlletí de la una de la matinada?
Digne, atenció.
I jo vaig dir... perquè esclar, és que era molt tard. I va venir a dir allò com que no torni a passar. I, evidentment, el segon bulletí a la matinada devia acabar un quart de dues.
No, però una de les coses que recorden la gent, perquè el Sergi sempre ho explica, no? De l'època en què el Josep va dissenyar la programació de Catalunya Ràdio, la que al final avui una gran part continua sent l'esquelet de la ràdio, era la capacitat del Josep, i això no ho dic jo perquè jo no ho he viscut, sinó treballadors d'allà i treballadores que hi són, la capacitat del Josep no únicament d'estar tot el dia escoltant l'antena per controlar com es deia i com es feia i el muntatge i si hi havia qualitat i si no, que això vol dir que tota l'estructura de la casa estava en alerta permanent, perquè sabien perfectament que tenien la llumeta del despatx del Josep, no l'oficina del pare, la llumeta del despatx del Josep, permanentment activa. I això és molt important per l'alerta de qualitat que tu li poses a l'antena, no? Perquè és un... Saps que hi ha algú que està pendent del contingut, del producte. No de les relacions,
de l'exigència en el detall. A mi, que jo havia fet el Matí de Catalunya Ràdio, el vaig fer durant gairebé 2 anys, que era el programa que anava abans del Josep, que era quan el Josep estava preparant el seu programa. Llavors nosaltres érem la típica carrusel aquella
de les notícies.
M'havia corregit 2 vegades. Correccions d'antena. Una perquè corria massa, i això no era culpa meva, era del Joan Maria Claveguera, que et deia, ara anem a córrer. Llavors em feia córrer com una boja allà. I la segona, de pronúncia.
Ja li ha caigut...
De pronúncia. No, això li vaig dir una vegada. De pronúncia. Escolta'm, això que has dit és... O sigui, sempre hi havia una substància, i sempre es feia amb bones formes, eh? No calia que et renyés. No calia. Passava com passava amb el Jordi. Quan et venia et deia, escolta'm, tu ja et posaves en primera posició de salut. Deia, ai.
Sempre hi havia una explicació, però és veritat que no hi ha res pitjor que tenir la impressió que fas una cosa que ningú s'escolta, que ningú li és igual.
Exacte.
Això és el principi pel qual s'enfonsen tantes coses a la vida, no? Si a ningú li importa...
La sensació a vegades que et parlen d'oïdes perquè no han escoltat mai allò que tu estàs fent.
Però el punt de partida només és un. Tu per qui treballes?
Sí, sí.
I la resposta és per l'oient.
Exactament.
No treballes per l'empresa. Tu treballes a l'empresa i, evidentment, cobres una empresa. I obeeixes o segueixes, és igual.
Però per qui treballes és per la societat que t'escolta.
Tu treballes per l'oient. I l'oient t'ha de mereixer tots els respectes del món, des del més petit... Des de la cosa més anecdòtica i ínfima a la més transcendental i més important.
Però després hi ha una cosa a la vida, passa a tot arreu, eh? Una cosa és el poder i l'altra és l'autoritat. És a dir, el Josep podia ser el cap de programes i això li donava un poder. Però tu sabies que aquella persona havia fet butlletins a la una de la matinada.
Sí.
I, per tant, quan et deia que el butlletí estava mal fet, no era un càrrec que havien posat allà que li havia semblat que... sinó que tenia els fonaments professionals per dir-te, mira, noi, vas córrer massa, el tall va entrar tard, ho feies de desgana, estaves adormit, semblava que encara estaves menjant l'entrepà...
Sí,
i, bueno, doncs sí. Per què? Perquè ell també havia passat per allò.
Josep, per què, vas, per què, què va passar a la teva tornada?
No va passar absolutament res. Vaig tornar, després del temps que havíem acordat, jo vaig marxar, em volien... El Joan Granados em va dir, tu no te'n vas sense signar un... Que el Joan Granados va ser... el gran director general
el
de la corporació de llarg.
Bueno, vull dir, dic que el millor...
No.
El millor vol dir...
No ho retiris.
No,
el millor, totalment de llarg.
Totalment d'acord.
Perquè deixava fer, sabia perfectament que el que feia amb els professionals era allò que s'havia de fer, perquè si ho deia amb els professionals, deia ell, jo qui sóc, que no sóc professional d'aquest món, per tant, vosaltres feu... I alhora ell
era... paraigua.
Exactament.
Era el ell paraigua.
El gran paraigües de tot i
era
de tothom,
el que parava totes les...
Tot. Sí, sí. I bé, jo vaig marxar i em va dir, tu no te'n vas si no signes un contracte que tornaràs. I li vaig dir, bé, Joan, jo t'ho agraeixo, però jo el que vull és tallar del tot, perquè si me'n vaig pensant en el dia que tornaré, no faré el net mental que vull fer. I bé, ho va entendre. Enmig hi va haver un canvi a la direcció general i quan vaig tornar...
Qui va entrar després?
Llavors...
Jordi Vilajoana.
Jordi Vilajoana.
I en el moment en què el Jordi Vilajoana, jo era als Estats Units, em va enviar un fax que guardo, que vaig haver de guardar bé perquè era d'aquell paper setinat que s'esborrava, no? Però el guardo perquè volia venir-me a veure, perquè havíem de fer no sé quantes coses, però bé, les intencions van quedar com... El món de la publicitat sempre porta, diguem que, la lleugeresa de l'impacte del moment i fora, no? I bé, va quedar com un espot.
I es va quedar...
Total, que a mi tens, abans que has preguntat al Josep, i tu amb qui competies, amb Del Olmo i Gabilondo? Doncs jo em vaig trobar competint aquell mes de setembre amb Del Olmo, Gabilondo i Josep Cuní.
I el fantasma, el Josep.
Vols prou?
Tres tasses. I el fantasma, el Josep. Que era molt intens en aquell moment, eh? Perquè jo ho recordo com a oient, quan el Josep va decidir marxar, socialment va ser un terratrèmol. Igual que quan l'Antoni...
També.
Sí, bueno, se'n va anar, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bé, però en el fons...
Ara els deia, abans d'anar a la publicitat, els deia, tant en Josep Cuní com l'Antoni Bassas com la Mònica Terribas són, entre cometes, víctimes d'una situació que no va amb ells.
D'una cadira amb molt foco.
Efectivament.
D'una cadira amb molt foco.
Jo crec que ara el foc, cada any que passa, el foc encara és més bèstia a la ràdio pública. En el cas de l'Antoni Bassas, tu te'n recordes de l'últim dia del programa?
Home.
Sí, esclar. No.
Què va ser el pitjor, l'últim dia o l'endemà de l'últim dia?
No, el pitjor va ser 3 setmanes abans, quan vaig anunciar que hi hauria un últim dia. Jo vaig marxar un 18 de juliol i ho vaig anunciar un 20 de juny, quan vaig veure que allò ja no arribava enlloc, que no ens posaríem d'acord perquè no hi havia cap voluntat de posar-se d'acord.
Què va passar, Antoni?
Bueno, passa el que passa en aquests casos, diguéssim que... Hi ha gent a la que no li agrada les coses que passen i considera que, prescindint de la persona que ho explica al dematí, és a dir, matant el missatger, doncs s'haurà acabat el problema. Saps? Com quan tu tens una gotera que et fa una taca i tu pintes, bueno, sí, ha quedat pintat, però si no arregles el degotall que tens a dalt, que et tornarà a sortir la taca, no? La realitat és tossuda i s'imposa, no? I aleshores, matant el missatger, no sempre, les coses no sempre funcionen.
Això va ser l'any?
2008.
2008. Qui hi havia de director general?
De directora general hi havia la Rosa Collell, de president hi havia l'Albert Sáez, i de director hi havia l'Oleguer Sarsenedes, i era l'any que jo estava de directora
a TV3. Sí, clar, per això s'ho sap també.
Sí, ja pensava dir que era ahir. Sí.
Acaba de descriure ara la taula de reunions del comitè de direcció.
Ha vist totes les cares.
No, perquè jo no vaig assistir en aquestes reunions.
Deixa'm un moment de tota manera que et digui... quan a finals del 94 el Josep
se'n va a Amèrica i jo el substitueixo. Fem una reunió al seu despatx, que al cap d'uns dies va ser el meu i que al cap d'uns anys va ser el de la Mònica. A la cantonada,
jo el vaig treure, tu.
A la cantonada... Tu vas treure aquell despatx?
Jo vaig treure, sí. Jo treballava a la redacció.
Estava molt... Bueno, home, jo també, però
sí,
estava
no,
molt
però
bé
jo el vaig eliminar, el vaig eliminar. Va,
doncs, allà a la cantonada Diagonal sí, Petore, no? Sí, al primer pis i tal, no? I, bueno, doncs mira, aquests són els tertulians, no sé què, aquí, a tal hora faig això, a tal hora... No sé, vam fer com un traspàs de poders, no? I només em va donar un consell, només me'n va donar un, que en certa ocasió vaig posar en pràctica i em va anar molt bé. Em va dir, diu, escolta, diu, sempre que hi hagi un problema amb els caps de la ràdio i et cridin al despatx per parlar d'aquest problema, vés-hi tu amb una solució, amb la teva solució, perquè normalment serà millor que la d'ells. I a més, els estalviaràs un problema, perquè probablement no en tenen ni idea de com solucionar-lo, diguéssim, no? I sí, sí, funciona. És un,
I tu que vas anar allà i dient què?
No, aleshores et deien, oh, l'altre dia va passar això, això no pot tornar a passar, o hem de fer, o hem de deixar de fer, i tu deies, això no va enlloc, no té ni peus. No té ni cap ni peus, no? I aleshores, però tu ja havies d'haver vingut amb la idea pensada de casa, de dir, no, home, saps què podríem fer? Això i això, i a poc que ho exposis amb una mica de convenciment, t'acaben dient, sí, noi, tens raó, saps què? Sí, en basses té raó, saps què farem? Farem això, farem allò altre, i no sé què. Va.
Saps què passa? Que quan els directius no són professionals de carrera, per entendre'ns, és a dir, que abans no han fet el butlletí de la una, solen tenir la tendència d'escoltar massa gent, que no té res a veure amb la feina, cosa que està molt bé, perquè han de ser permeables per saber l'input que hi ha a la societat. Però una cosa és saber l'input de la societat i l'altra cosa és quedar-te amb el criteri de l'últim que t'ha trucat o amb qui has anat a fer cafè o amb qui vas sopar ahir o amb qui vas dinar ahir. I sobretot si aquell el que pretenia era desestabilitzar la situació. Perquè aleshores tu arribes i què fas? Desestabilitzes la situació. Amb una diferència substancial. El convidat en qüestió la va desestabilitzar tot sopant i es va quedar a la taula del restaurant. I si tu la portes al lloc de feina, desestabilitzes la situació, vol dir desestabilitzes l'empresa. I això és una qüestió que no és menor. I s'ha d'anar molt en compte, sí, amb aquestes coses, perquè els efectes col·laterals són terribles. Sí. Pot ser que no es notin aquell mateix dia, però s'acaben notant tard o d'hora.
Correcte. Tu saps els impactes que tenen determinades decisions en el teu equip, en els oients, amb la percepció, fins i tot amb la reputació en determinat moment de l'emissora. I dius, no, home, no, però si això ja es veu que... I en canvi, et fas creus que els altres no ho vegin, no? Però és que és el que diu el Josep, no són de la una.
Treballen amb... Jo sempre poso aquest exemple, i l'he posat moltes vegades, no només perquè l'ha viscut, sinó perquè me l'he cregut mentre el vivia. La Mònica va ser la meva directora durant un temps. Ella va arribar de directora a TV3 quan jo ja estava fent els matins. Amb la Mònica vam tenir infinitat de trobades. I ella va tenir la gentilesa i la generositat de continuar confiant en mi des de molts punts de vista, no només des del punt de vista dels matins. Ella i jo vam tenir algunes converses que, per raons professionals, eren difícils. Però no hi va haver mai cap problema, perquè ella sabia, més enllà d'allò que ella hagués de fer, què havia pogut passar abans de que jo li pogués explicar. Per què? Perquè ella abans havia estat asseguda en el plató, fent una altra cosa, i amb tots els interlocutors del món. Clar que això és bàsic per entendre la persona que et rep al despatx. Tornem al butlletí de la una. Jo a tu, jo, altre dia vaig poder dir, creus que... No, no crec que fos aquesta l'expressió, però sí, tu, a força d'anar-la repetint i l'has convertit en llegenda, deixem-la com a llegenda.
Exemples de llegendes.
Si jo et vaig dir, tu creus que el butlletí de la una ha sigut digne, és perquè des del punt de vista del que havia fet butlletins a la una, semblava que allò no havia de ser. En un altre... En un plantejament diferent, què hagués passat? Diguem que un plantejament bastant més generalitzat en aquests moments. Que t'hagués dit, escolta, m'han dit que ahir a la una... Clar, si tu, quina autoritat pots tenir tu, professional, sobre un altre professional, si li dius allò que t'han dit? No, perdoni, que t'han dit no. I suposant que t'ho hagin dit, ho has de fer teu. No pots traslladar l'exemple de la tertulieta d'ahir a l'hora del partit de futbol mentre anaves a buscar l'entrepà al camp del Barça.
Clar. Són les 10 i 12 minuts. Escolteu això.
Desperta, Catalunya.
Cada cop sou més els que compartiu amb nosaltres el moment que vivim. El matí de Catalunya Ràdio. Voluntat de rigor, de pluralitat, de proximitat.
Què sento? Sona aquesta sintonia, Mònica?
Que estava acollonida. O sigui, el que sento, el que em trasllada ara aquesta veu, no sé de quin dia és, que tenia por, devia ser dels inicis, devia ser del principi de jo assumir el matí de Catalunya Ràdio, i la veritat és que feia molt de respecte, no només perquè el Josep i l'Antoni i la Neus Bonet i el Manel Fuentes hi havien estat al capdavant, sinó pel que deia l'Antoni, que és una immensa responsabilitat, perquè jo era una persona més de televisió que de ràdio, que era una persona que havia fet altres coses a part d'estar davant d'un micròfon o d'una càmera, i que em feia molta respecte. I a més hi entrava en un moment de la vida, diguéssim, d'aquest país molt complicat. I era el 2012, i tot el que... tot el que significava, tot el que teníem per davant, no? I, per tant, recordo aquests 7 anys com si n'hagués viscut 14, no? La veritat és aquesta. Però, com ara comentàvem, que és molt important que t'acompanyin en la decisió persones amb autoritat moral per poder teixir les complicitats que requereix un programa d'aquesta complexitat en el moment del país que nosaltres el vam viure... doncs és fonamental per poder afrontar-ho amb prou solidesa, no?
Però... Mai, o sigui, la Mònica porta un any i mig de tertuliana els dilluns del Monarracó, però mai em vaig fer la pregunta a l'estudi asseguda del que li he fet avui amb en Josep, que li he fet avui amb l'Antoni, que t'he de fer a tu, que és per què plegues tu del matí de Catalunya Ràdio, de la mateixa manera que ara l'Antoni deia que 15 dies abans... va dir que plegava i que el Josep s'ho va trobar. Tu, recordo que va ser una enorme sorpresa i que molts es van assabentar el dia abans. O sigui, sí. Bueno, jo crec que tu mateix el dia abans, o dos dies abans, o tres dies abans...
Sí, no, jo vaig acomiadar-me del matí de Catalunya Ràdio un divendres i ho vaig comunicar el dimecres a les 2 del migdia. Per què? Doncs perquè jo sempre he pensat que per poder dur a terme un projecte d'aquestes característiques necessites no únicament tenir un equip sòlid i compactat al teu voltant, que jo afortunadament el tenia i el tinc, i com deia abans la Glòria, som família, no? Vull dir, moltes coses del dia a dia jo les comento amb el meu grup del Matí de Catalunya Ràdio, coses personals, no coses professionals, sí, sí. Coses de com ens va la vida, no? Però alhora penso que és fonamental que tinguis la confiança de l'equip de direcció de l'emissora, no? Perquè creguin en tu i et vulguin tenir allà. I jo vaig tenir la certesa que això ja no passava. I no passava des de feia ja algun temps... I el convenciment de que estava en disintonia amb les persones que tenien la responsabilitat de dirigir l'emissora, em semblava molt poc ètic continuar el projecte endavant per part de tots, sense aquesta sintonia. Per què? Perquè nosaltres ens devem a la societat, com deia abans el Josep. Perquè això és un mitjà, això, Catalunya Ràdio, és un gran mitjà públic. I es mereix que hi hagi una cohesió absoluta de projecte. I quan no hi ha cohesió absoluta de projecte i tu ho detectes, la teva obligació és no contribuir al soroll. I el soroll et pot venir de fora, com deia l'Antoni, com deia el Josep o la Glòria, no? Et poden venir les bufetades de fora. Això és, forma part de l'ofici i és el que has d'assumir. I quan estàs en primera línia, qualsevol persona pública rep patacades per existir. I a partir d'aquí cauràs millor, cauràs pitjor, blancs, negres, diràs una cosa, te'n contestaran... Un altre és igual, i més en el temps de les xarxes. Per tant, assumeixes això. Però quan des de dins no tens el confort emocional i professional que requereix una empresa com aquesta. Família, la ferida és massa gran, el desgast és massa gran, llevar-se es converteix aleshores i vaig en un problema. Poder somriure en els teus companys es converteix en una excepció perquè estàs amb tensió permanent, perquè no estàs bé. I quan no estàs bé, no pots fer micro, perquè és una irresponsabilitat, i ja està. I quan intentes que les coses se solucionin i no ho aconsegueixes, doncs la teva obligació és marxar.
Ximpum. Sí. És un quart tocat d'11 del matí. El tens a punt, Glòria?
Estic a punt.
Vinga. Sí.
Comencem aquest ull de poll en un dia que ha estat homenatge a la ràdio matinal i ha estat amb la convocatòria de Mònica Terribas, Antoni Bassa, Josep Cuní al costat de Jordi Basté, tots els que comencen a treballar, atenció, quan els caps han marxat o quan els caps encara no han arribat. Aquesta és una mica l'eslògan sobre els que hem treballat tots i jo m'hi sumo també. Els temes a tractar, doncs, han estat molt de nostàlgia, el que trobem a faltar de matinal, quatre ràdios tenim a casa, els primers records infantils de la ràdio, que escoltàvem la ràdio de petits, el repàs dels programes, notablement el Matí de Catalunya Ràdio, on han treballat els nostres contertulis, i un costumari radiofònic que ha estat absolutament impagable. Algunes de les frases que hem escoltat, Mònica Terribas, trobo a faltar tenir gent amb qui compartir el que penso, l'equip. Antoni Bassas, mai he tingut les coses tan clares com quan he arrencat el dia a primera hora del matí. Josep Cuní, tu per qui treballes? Per l'oient que t'ha de mereixer tot el respecte del món. Jordi Basté, que hem de dir, el rei de la nostàlgia. Jo crec que és un tro que ningú li pot arrebatar a Catalunya. Ens ha convocat a tots per fer aquesta jornada nostàlgica que podríem tancar amb un eslògan que jo crec que signaríem tots els que som asseguts en aquesta taula, Cuní, Bassas, Terribas, Basté i Serra. A tot hora, al seu servei. I per acabar del tot, una cosa que jo sé que la Mònica Terribas aprecia especialment, que és un acudit. I no voldria ser menys en homenatge al Tian Riba, faré un acudit que és el millor acudit que porta explicant el meu pare des de fa potser més de 60 anys. Dos homes es troben a la platja, dins del mar en remull, i un li diu a l'altre, no nades nada, i l'altre diu, no traje traje.
Esforç, Antoni.
Molt bé.
Val, espera, tu, vinc, et saludarà una persona que formava tàndem amb tu.
Hombre.
I serà una de les persones que ens acompanyarà, bueno, que ens acompanyarà d'aquí una estona. Què? Hola! Era, recordeu, era durant molts anys futbol a Catalunya Ràdio, amb aquella veu del Carles Lluís Vinyoles,
sí,
que deia en Joaquim Maria Puyal, Antoni Bassas i Pilar Calvo. Bon dia, Pilar.
Molt bon dia, bon dia.
No trobes a faltar, això?
Molt. Ho trobo molt a faltar. I us venia escoltant i d'entrada us he de dir que em sento molt, molt, molt honorada de compartir taula amb tots vosaltres. I amb vosaltres també, especialment dones empoderades, potents i fantàstiques. I sí, ho trobo a faltar. El que passa és que jo he tingut, soc molt afortunada, l'altre dia escoltava les paraules de Saura quan parlava de l'afortunat que havia estat. Jo aquest any farà 40 anys que vam fundar Catalunya Ràdio.
Sí, senyora.
I des que vaig començar a treballar, he tingut la sort de ser molt feliç allà on he treballat. Amb la qual cosa trobo a faltar totes les meves feines anteriors, però des de la il·lusió i la seguretat que sóc feliç fent el que estic fent. En cada moment de la meva vida m'ha passat això. I això és ser molt afortunada.
Apa, que no vam riure, Pilar.
Molt. Vam riure molt.
Vam riure molt, eh?
Vam
molt,
riure
molt. I vam fer moltes barbaritats, que ara serien, bueno, estaríem tancats encara... Ella també, eh?
Bolletins de la una. Bolletins sí, de la una.
I de les dues.
I de les dues, i bueno, dues. Ara en parlem amb Pilar Calvo i d'altres, que parlem d'esports, de futbol i de la ràdio esportiva. D'aquí a uns moments. Mònica Terribas, fins dilluns que ve. Antoni Bassas i Josep Cuní, fins quan vulgueu.
Molt bé.
I sobretot, els tres, gràcies per aprendre tant de vosaltres i de la vostra companyia i amistat. Felicitats, mestres.
No oblidis gràcies. Que la nostàlgia tampoc és el que era, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. No. I ja no porto recada per recordar-me. Per culpa el Cuní. Gràcies i fins la setmana que ve. Un moment, sisplau, que de seguida continuem aquí al món de RAC1. 10 i 22.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.